Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat alguns dels articles de l'anomenat decret de règim lingüístic aprovat pel govern per blindar el català a les aules i als instituts. La Generalitat ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Entitats socials, culturals i educatives han reaccionat també a la decisió de l'alt tribunal. El sindicat USTEC denuncia un atac al model d'escola catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
La llengua i l'educació de Catalunya no es toquen. Exigim a les nostres institucions una resposta contundent en conseqüència. Mobilització, persistència i defensa del català i de l'aranès. Perquè el nostre compromís amb la llengua ha de ser indestructible.
I el Congrés tombarà la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals aquesta tarda. El veto de Junts per Catalunya, que al·lega greuges econòmics importants per la petita i mitjana empresa catalana, significarà el que serà la primera derrota del govern de Pedro Sánchez de la Cambra en aquest curs polític. La mesura, que també compta amb el rebuig de la patronal, sí que té el suport dels sindicats, que s'han mobilitzat avui. Comissions Obreres i UGT han sortit al carrer en defensa de la norma. Camil Ros, secretari general d'UGT a Catalunya, ha reclamat des de la xarxa que el govern torni a presentar el text.
Defensar Catalunya és que la gent a Catalunya visqui millor. I en aquests moments, defensar Catalunya és reduir el temps de treball, perquè la gent de Catalunya, en un 87%, vol treballar menys. I, per tant, defensar Catalunya, que jo sóc defensor de la llengua, de la identitat, de la cultura, de la història, però també dels drets. La bandera catalana també són drets socials de la gent. Nosaltres continuarem, i nosaltres, per tant, el que li demanem al govern també és que torni a presentar la llei.
I avui ha declarat davant del jutge la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusada d'un delicte de malversació relacionat amb la tasca de la seva assistent a la Moncloa i arran d'una denúncia de Vox. El jutge veu delicte en la tasca prestada a l'assessora en relació amb les activitats privades de Gómez a la recerca de finançament per a la Càtedra de Transformació Social Competitiva codirigida a la Universitat Complutense de Madrid. Gómez ha respost només al seu advocat i ha explicat les funcions de la seva assessora. I Metges de Catalunya convoca vaga per al 3 d'octubre al sistema públic i concertat català, una aturada que es farà coincidint amb la que ha convocat aquell mateix dia diferents organitzacions sindicals de l'Estat. Demanen millores salarials i laborals, com retribuir millor les guàrdies i escurçar-les. I balanç satisfactori de la prova del sistema d'alertes mòbils és Alert, que s'ha fet avui a les comarques de Lleida i a l'Alt Pirineu i a l'Aran, que ha reportat algunes incidències als terminals, això sí, de Movistar.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 10 de setembre i comencem amb la crònica del temps. Lluismi Pérez.
Bon dia. Aquest temps ben tranquil que estem tenint a gran part de Catalunya, almenys per començar aquest dimecres. Igualment, a hores d'ara, ja aquesta temperatura va pujant i, de fet, s'acabarà situant en valors una mica més elevats que els d'ahir, sobretot a les comarques de Tarragona, de Barcelona i del Pla de Lleida. En aquests indrets, el vent de ponent hi anirà bufant cada cop més fort i, per tant, arribarà rescalfat sobretot a la costa Daurada i barcelonina. I, en canvi, anirà lliscant un frontet pel Pirineu i les comarques de Girona, que farà que hi hagi algun ruixat al llarg d'aquesta tarda. També un cel que acabarà molt emblanquinat, núvols que vindran des de ponent a la majoria de comarques. Però ja diem, els ruixats quedaran concentrats a l'extrem nord del país. Pel que fa al dia de la diada, molta tranquil·litat a les comarques de Lleida, Tarragona i del Llobregat cap al sud, a Barcelona. Però, en canvi, a Girona, cel més tapat també a Osona, al Vallès Oriental o al Maresme Nord, i això farà també que fins i tot hi hagi algun ruixat a partir del migdia. Ho anirem seguint a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem del Centre Espot, un servei de la Diputació de Barcelona especialitzat en addiccions. Analitzarem amb Yolanda Moragas, cap del Servei de la Dependència i la Vulnerabilitat Social, la tasca feta l'últim any. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana, en què analitzarem el drama dels incendis i la contractació d'inspectors per controlar el preu màxim dels lloguers. A partir de les 5 coneixerem el grup pessebrista de Castellà de la mà de Jaume Montada, un dels pessebristes més veterans. A l'Espai d'Esports repassarem la temporada il·lusionant de l'esport santcugatenc i acabarem amb cultura i la cantant i actriu castellarenca Júlia Barragán. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, ja s'ha obert el període d'inscripcions al cicle Costa Tal Lectura que organitza l'Ajuntament de Terrassa de la mà de les biblioteques públiques municipals de la BCT Xarxa. És una proposta que inclou tallers, clubs de lectura i escriptura de diferents temàtiques dirigits a tots tipus de públic d'edats i interessos diversos. Des de fa anys, amb l'inici del curs escolar, les biblioteques municipals posen en marxa aquest tipus d'activitats amb l'objectiu de fomentar la lectura i donar eines a les persones participants per millorar els seus processos de lectura i de creació literària. Alhora es persegueix el compromís de fer que les biblioteques esdevinguin un punt de trobada on compartir l'experiència lectora, enriquint la vida cultural de la ciutat. Els tallers, conduïts i animats per professionals, s'adrecen a totes les persones interessades en la literatura i les seves diverses manifestacions que tinguin la necessitat de comentar i intercanviar impressions sobre obres literàries, així com del seu procés de creació. En total s'han programat un total de 54 clubs i tallers de lectura i escriptura que inclouen 37 adreçats a persones adultes, 5 per a joves i 12 dirigits a infants. Els clubs i tallers es portaran a terme entre els mesos de setembre i juny i cal consultar el període concret de cada club i taller.
Gràcies, Sergi. I ara continuem al Vallès. Anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Sabadell ha començat el curs escolar aquest dimarts després que el dilluns ho fes la resta de Catalunya mentre nosaltres estàvem de festa major. A banda de les novetats generals, com la desdigitalització de les aules de secundària, enguany el curs ha començat amb novetats. Al barri de Gràcia de Sabadell, per exemple, l'Institut Pau Vila ha estrenat barracó. El fet que aquest setembre s'hagi incorporat un grup bolet a primer d'ESO ha obligat a instal·lar un mòdul prefabricat per poder acollir tots els alumnes. Josep Lluís Navarro, el director, assegura que serà un repte.
Clar, a efectes d'organització, doncs, creix el centre, creixen els recursos, però el centre creix, el moviment creix i, bueno, intentarem que l'organització, doncs, s'adapti a aquesta nova situació.
Per contra, els alumnes del Pau Vila de Sabadell no li afecten les novetats que el Departament d'Educació ha imposat per aquest curs perquè el centre fa 4 anys que no permet els mòbils.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Per primera vegada, professionals de la salut mental comparteixen a tot Catalunya, ho han fet al punt del migdia, un manifest unitari en el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui, 10 de setembre. A Badalona, una vuitantena de professionals del sistema sanitari públic s'han reunit per fer sentir el manifest a les portes de la unitat polivalent de salut mental al barri del centre. Posen de manifest la importància de parlar del suïcidi, d'escoltar aquells que manifesten intencions suïcides i de la necessitat d'un treball on sistema sanitari Educatiu i Ciutadans treballin plegats. El suïcidi, sustenten, és evitable si es fa aquest treball conjunt. Des del Servei de Salut Mental i Addiccions de Badalona Serveis Assistencials, la seva responsable Esther Lobo ha anunciat que l'any vinent es presentarà un pla territorial de prevenció del suïcidi. L'escoltem.
Hem pres realment a càrrec que s'ha de treballar respecte a la prevenció del suïcidi, que se n'ha de parlar i de que és evitable. Doncs que a Badalona fa ja un parell d'anys que estem treballant tots plegats, els serveis educatius, atenció primària, els hospitals, serveis d'urgències i els serveis de salut mental, doncs per poder posar en marxa un pla territorial que millori la prevenció del suïcidi i que esperem poder-lo posar en marxa l'any que ve.
El manifest destaca que la conducta suïcida, lluny de ser un acte aïllat o incomprensible, és sovint el resultat d'un malestar psicològic sostingut i insuportable, de la solitud o de la manca de recursos per afrontar dificultats vitals i trobar l'ajuda necessària.
Gràcies, Anna. I ara, pel que respecta a l'actualitat del Prat, què destaca avui? Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Els centres escolars del Prat milloraran la seva climatització durant aquest curs. Serà a través del Pla Clima Escoles, dotat amb 1,5 milions d'euros que l'Ajuntament abordarà al proper ple municipal. Així mateix ho ha anunciat l'alcaldessa Alba Bou Jordà durant l'acte de la lliçó inaugural d'aquest dimarts.
Les actuacions consistiran en millorar les façanes, millorar els tancaments, consistiran en la climatització d'alguns espais comuns, com per exemple els menjadors o les biblioteques, en la instal·lació de proteccions i tendalls als patis i també la renaturalització d'aquests patis. Per tant, actuarem a totes les escoles bressol i a totes les escoles de primària públiques.
L'altra novetat anunciada ha estat la creació d'una guia de recomanacions i recursos per garantir el benestar digital, que es començarà a distribuir aquest proper trimestre.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La família blanquivermella de la Unió Esportiva Castellà està de dol. L'emblemàtic Robert Herrero va morir diumenge passat a causa d'una malaltia a l'edat de 81 anys. Els seus amics i familiars el van acomiadar dimarts al migdia en un funeral que va tenir lloc a la parròquia de Sant Esteve de Castellà. Robert Herrero ha estat una de les personalitats més importants de la història de la Unió Esportiva Castellà, per on va passar com a jugador del primer equip i també dels veterans, a més de formar part de diverses directives. Una d'elles va ser juntament amb Emili Altimira, que va treure del Pou el club en un moment molt crític de l'entitat. A més, Herrero va passar pels diversos cossos tècnics de la Unió Esportiva, amb diverses etapes i categories. Era un habitual a la grada del Joan Cortiell en els últims anys i història del futbol castellarenc. Justament aquest dissabte, dins de la Festa Major, es disputarà el 34è Memorial Emili Altimira, 56è Torneig del Vallès, que servirà per tenir un record per l'Herrero.
Gràcies, Albert. I ara tancarem aquest repàs de l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Martí González, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Les obres de la coberta de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater de Sant Cugat començaran aquest dilluns, 15 de setembre, segons ha comunicat l'Ajuntament. Unes obres que, si tot va segons el previst, permetran que l'equipament reobri les portes la segona quinzena d'octubre. Algunes de les tasques de millora que es realitzaran a la coberta seran la neteja dels canals interiors de recollida d'aigües pluvials i el segellat de les juntes dels canals i boneres, revisió de baixants i col·lectors horitzontals, la retirada i revisió de plaques exteriors, on s'han detectat filtracions ocasionals, així com tasques preventives per reforçar la fixació i repintat de les plaques per millorar la seva resistència a les inclemències. La Biblioteca Central Gabriel Ferrater està tancada, recordem, des del divendres 27 de juny, quan es va desprendre part del sostre de l'equipament. Pel que fa a les activitats que s'havien de dur a terme en aquesta biblioteca, s'han cancel·lat, excepte els clubs de lectura, que s'han reubicat a la Biblioteca de Mirasol, a Marta Pessa Rodona i a la de Volpelleres, Miquel Ballori, que mentrestant continuaran amb l'horari ampliat.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
A El centre especialitzat en l'atenció a les addiccions de la Diputació de Barcelona ha atès unes 209 persones. El que portem d'any i més d'un terç ha estat per qüestions relacionades amb les noves tecnologies. De fet, el nombre d'usuaris i usuàries per temes com l'abús de les pantalles, els videojocs o les apostes ja pugen fins a prop de 1.400 en els últims 10 anys. De tot plegat en parlem i ho fem marxant cap al Prat de Llobregat, al Prat Ràdio, on tenim ja a punt Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Bona tarda. El Centre Espot, al servei de la Diputació de Barcelona, especialitzat en atenció a les addiccions, ha atès ja a prop de 250 joves per problemàtica vinculada a les pantalles. El centre, que ofereix atenció gratuïta i descentralitzada, ha ampliat també enguany el rang d'edat d'atenció fins als 30 anys i treballa en clau preventiva amb infants a partir dels 9 anys i també les seves famílies. Per conèixer en detall aquestes dades i també com funciona el Centre Espot, avui en parlem amb Yolanda Moragas, i és la cap del servei d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat social. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
En primer lloc, fem una radiografia. En quina situació doncs, tenim ara mateix respecte al jovent que teniu al Centre Espot?
Aviam, com bé has comentat a la introducció, Espot d'alguna manera està especialitzat en l'atenció a menors i joves. Va ser així des del 2014 i el 2016 vam incorporar el tema de les pantalles, de l'atenció a pantalles, perquè vèiem no, que tot aquest tema començava a créixer, la gent anava demanant, ens demanaven atenció, llavors vam obrir també aquesta possibilitat d'aquest tractament a pantalles. I ara, amb aquest increment que hem fet d'edat, no, per una banda i per una altra, hem baixat l'edat d'atenció i hem pujat no, l'edat d'atenció, té que veure també amb aquesta... O sigui, ara ja no només anem a les pantalles, sinó que també anem a les addiccions comportamentals. Sí. Per tant, sense oblidar l'addicció a les substàncies, que és l'origen, d'alguna manera, de tota la història d'Espot. No? Per tant, sí que per una part incrementem l'edat pensant més en aquestes addiccions comportamentals i amb el tema dels videojocs, perquè el videojocs ja ha deixat de ser un oci especialitzat, vull dir, estricte per adolescents, no joves, sinó que s'està també incrementant, i per una altra part veiem que el tema de les pantalles i els mòbils, els nens des de molt petits estan atenent. Per tant, ens trobem que cada cop més tot aquest tema d'aquest tipus d'addiccions a pantalles i addiccions comportamentals estan incrementant la demanda i d'alguna manera, no?, doncs estem creixent amb aquest perfil d'usuaris. I d'aquí també no, aquest creixement, aquest perfil d'usuaris, veient no, les característiques d'aquests perfils a set pels quals ens hem decidit a baixar l'edat d'atenció, sobretot pensant en mòbils, i pujar l'edat d'atenció, pensant en substàncies i en addiccions comportamentals.
Si ens fixem en les dades, de fet, una de les coses que crida l'atenció, i ja ho deixaves caure, no?, és aquesta disminució que hi ha en l'ús abusiu de videojocs per part dels nois i de les xarxes socials, però, en canvi, també en aquesta, doncs, entre els nois, també, el que sí que pugen és el joc d'apostes en línia, i en el cas de les noies és una mica la inversa, no?, podríem dir, en el sentit que sí que augmenta l'ús de xarxes socials i també el de videojocs, no? A què es deu aquesta tendència i què és el que podem esperar?
Mira, aviam, nosaltres el que sí veiem i teníem molt clar és que el joc d'apostes online era una evidència, o sigui, sabíem que hi havia molts nois i noies, sobretot nois, que apostaven amb apostes esportives sobretot, però en canvi no ens acabava d'arribar al servei. O sigui, que arribi és una bona notícia en aquest sentit, vull dir, perquè estava allà sense rebre cap tipus d'atenció. Llavors, que comenci a arribar i que es comenci a evidenciar a nivell de... que comenci a haver-hi una demanda de tractament per un tema que teníem clar, un problema que teníem clar que existia, en aquest sentit és una bona notícia, perquè això ens donarà possibilitat d'ajudar amb aquesta gent a resoldre aquesta situació. Ens sorprèn positivament perquè per això, no? Perquè et permetrà treballar. Ens sorprenia que no ens aparegués aquesta demanda al servei quan en realitat estava allà. Per tant, no és que hagin deixat de jugar a videojocs, sinó que d'alguna manera tota aquesta problemàtica de l'addicció a les apostes online, sobretot esportives, es fa més evident i comença a sortir una mica de sota l'alfombra i ens permet visibilitzar-ho millor i començar, no, a poder fer tota aquesta intervenció. Amb el tema de les noies, bueno, és que cada cop els videojocs estan, és això, ja no és exclusiu, d'ús exclusiu d'adolescents i joves, sinó que cada cop la població adulta els està fent servir més. Per tant, és una mica com que s'està expandint a nivell social tot aquest fenomen. I les noies també s'hi apunten. I tampoc és que existeixin jocs específics de nois i de noies, a dir, juguen a tot, tots. Sí, sí. Juguen a tot, tots. S'ha de tenir en compte que la indústria del videojoc és la més gran d'Espanya, més gran que el cinema i la música juntes. Per tant, i l'expansió és brutal, és la primera opció d'oci audiovisual a Espanya i, per tant, bueno, doncs això s'està fent extensible, està deixant de ser exclusiu de nois joves i, per tant, també visualitzem com aquestes noies estan generant, no?, usos problemàtics, addiccions a aquest tipus de jocs i no només a les xarxes socials. No? Vull dir que jo crec que forma part una mica, el que estem veient a Espot forma part una mica del que està passant a nivell social.
Uh-huh. Ens hem centrat en els videojocs, també doncs, això, en les apostes online, però també quins altres perfils us arriben aquí al Centre Espot?
Aviam, ens arriben usuaris de substàncies, evidentment, de consumidors, sí, de substàncies, bàsicament cànnabis i alcohol. Uh-huh. Ens arriben, de moment, pantalles, videojocs i substàncies, bàsicament cànnabis i alcohol. Uh-huh.
En aquests casos, com és el procés d'atenció que es fa doncs, cap al jove i també cap a la seva família des del Centre Espot, en tots els casos, en realitat?
Sí, sí, sí. El programa d'atenció és igual per tothom, vull dir que no, independentment de la substància. Bé, normalment el que es fa quan una persona s'acosta a Espot, nosaltres el que els demanem és que demanin una derivació a serveis socials. Ells poden venir directament, però els hi demanarem que vagin a serveis socials i demanin una derivació, que obrirem història clínica i se'ls fa una primera acollida. Bueno, a nivell de recepció se'ls demanen les dades bàsiques, però després les atén o la educadora social o la treballadora social i els fa una primera acollida amb la que recull tota la informació social, la evolució, la constitució de la família, recullen tota una sèrie de dades. Posteriorment es fa una reunió d'equip, es planteja el cas i es decideix si cal una intervenció psiquiàtrica. Sí. La nostra metgessa fa una atenció, obre història clínica amb tots els usuaris, però si n'hi ha algun que ja s'observa en la primera visita que requereix, que pot haver-hi, no?, algun trastorn més a nivell psiquiàtric, doncs aquesta visita es programa amb més rapidesa. S'obren la història clínica, la història mèdica i se li assigna un terapeuta de referència, que normalment és una de les psicòlogues o psicòleg de l'equip. Uh-huh. I a partir d'aquí inicien un tractament amb o sense farmacologia, depèn amb o sense seguiment per part de psiquiatria, de la metgessa d'Espot, si cal o no cal. Sí que és veritat que hi ha un percentatge elevat de persones que atenem amb trastorn, amb patologia dual, que no sempre requerirà medicació, però sí un seguiment per part de la doctora del servei i, per tant, anem organitzant una mica el tractament en funció també de la implicació del noi i de la noia, de la família. Uh-huh. Treballem sempre en família, perquè amb aquestes edats, si no treballes en família, la possibilitat que el tractament prosperi disminueix moltíssim. Viuen a casa, són menors, alguns no són menors, però segueixen vivint a casa. Mires també una mica com està tot el tema laboral, si estudien, si no estudien, i fan un plantejament tant d'intervenció més educativa amb les educadores d'Espot com més terapèutica amb les psicòlogues. Per tant, es fa una intervenció integral, es fa una intervenció interprofessional, interdisciplinar, i intentem, doncs, això, marcar uns objectius assolibles pel jove i la jove, per la família, i anar avançant progressivament. Això, amb això que vull dir, doncs, que no sempre el primer objectiu és l'abstinència a substàncies o que a vegades vas marcant objectius progressius que et permeten amb el temps arribar a un objectiu més gran, no? És una intervenció intensa. Per sort no tenim llistes d'espera, per tant podem atendre les persones amb rapidesa, amb visites setmanals i per tant l'atenció és molt intensa.
Per poder arribar fins aquí, però, clar, també cal un primer pas, no?, que és que doncs, la família, per exemple, doncs, sigui conscient, no?, que hi ha un problema al darrere, que hi ha aquesta addicció. En aquest sentit, volia preguntar-li com poden detectar les famílies que hi ha doncs, aquest problema?
Aviam, amb el tema de les pantalles, el primer que hem de fer és pensar una mica què fem nosaltres, també. Perquè, clar, si jo em passo tot el dia mirant el mòbil, doncs pot ser que em sembli normal que el meu fill també se li passi. O sigui, hem de veure ja no tant les hores que hi dediquem, sinó què m'impedeix fer el fet d'estar mirant les pantalles. Si deixo de fer per mirar pantalles, doncs he de començar a pensar que potser tinc un problema, perquè ja no són tant les hores que hi pugui dedicar. Si jo l'únic oci que tinc és aquest, si jo l'únic que faig a part d'anar a l'escola és això, doncs aquí, aquí ens hem de fer, ens hem de començar a plantejar que potser val la pena, no?, obrir el ventall d'opcions i que aquesta sigui una opció més, perquè no eliminarem les pantalles. L'objectiu no és eliminar les pantalles, estan allà i tenen la seva utilitat, però passa també perquè a nivell familiar ens mirem què estem fent nosaltres, perquè si no és molt difícil que jo detecti. A mi em pot semblar que el meu fill s'hi passa moltes hores, però igual s'hi passa les mateixes que jo. I no és un tema d'hores. Igual jo tampoc no faig res més que treballar i connectar-me amb pantalles. Aquí, i això costa, perquè passa per visibilitzar-se amb un mateix també. Però no hem de comptar tant les hores, sinó hem de ser conscients de quines activitats fa el meu fill o la meva filla, que, com respon, no? Compleix amb les seves obligacions, les fa bé, les fa tal com les podria fer, i a més de les seves obligacions, escola, feina o el que sigui, quines altres coses fa? No fa res més, no surt amb amics, no es passa tot el dia a casa tancat i es passa tot el dia tancat a l'habitació i dius, bueno, no és que no està responent a les... No, sí respon a les responsabilitats, però és que no fa res més que això. Home, l'oci hauria de poder ser, no?, alguna cosa més que això. I això és el que ens ha de fer pensar. Ara, passa també perquè em miri una mica a mi mateixa, perquè també a vegades és una cosa mimètica. Tots fem el mateix en aquella casa. També pot passar.
En aquest sentit, una de les iniciatives que es promouen molt és el contracte familiar per fer un bon ús del telèfon mòbil, no?, o les tauletes, per exemple. En què consisteix i quins ingredients hauria de tenir?
Aviam, nosaltres posem a disposició de les famílies un contracte que està penjat a la nostra web, on hem definit uns punts, uns compromisos. Aviam, ha de ser aquell contracte que nosaltres proposem el que signin? No, és una proposta, però que consisteix en compromisos per part de totes les parts. Perquè tu, quan firmes un contracte, hi ha compromisos per part de totes les parts. Llavors, és establir uns compromisos, unes condicions, que nosaltres fem una proposta, però que no té per què ser exactament així el contracte, eh? Però sí que nosaltres fem una proposta amb la que estem... Jo em comprometo, jo, tal, poso el meu nom, em comprometo a tindre cura del mòbil, jo en sóc el responsable, respondre a les trucades amb educació, si em truquen contestaré, que aquesta seria la part, no?, que signa el noi o la noia. A l'escola i institut seguiré les indicacions del reglament intern, durant els àpats deixaré el mòbil aparcat, però després hi ha una part que hi posen nosaltres, pare i mare, ens comprometem a assumir els següents acords. Confiarem en tu de que faràs un ús responsable. Nosaltres també volem ser un bon exemple. Si volem instal·lar eines de control, si vols instal·lar eines de... No, si nosaltres volem instal·lar eines de control parental, t'explicarem el per què, però ho acabarem fent. Et trucarem si és necessari, però no de manera invasiva. Hi ha una sèrie de compromisos per part de les dues parts que signen. Això és una proposta, és un punt de partida. Es pot modificar per descomptat, però sí que ens va semblar interessant perquè és una eina que pot ser útil, que pot ser útil per això, establir aquests compromisos, i un dels compromisos dels pares és serem un bon exemple. Per tant, aquí passa per aquesta mirada que cal fer-la, que no només fan un ús abusiu dels mòbils els joves i les joves, molts adults fem usos no suficientment recomanables, no?, del mòbil també, no? I per tant, bueno, aquest contracte permet això, no?, ajustar uns compromisos per part de les dues parts, respectant també la intimitat de l'adolescent. Tu no pots posar en un contracte entraré al teu mòbil sempre que vulgui. O sigui, a veure, he de poder revisar el mòbil sempre que vulgui o consideri que ho he de fer? Sí, però tu estaràs davant, ho farem conjuntament, perquè, és clar, hi ha vegades que si els nens o nenes són molt petits cal revisar aquests mòbils i, des de luego, posar control parental i bloquejar certes coses.
Doncs prenem nota també les persones adultes de tots aquests consells que ens dona Yolanda Moragas. Ella és la cap del servei d'atenció a la dependència i la vulnerabilitat social. Hem parlat de com funciona aquest centre Espot. És un servei de la Diputació de Barcelona especialitzat en l'atenció a les addiccions. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment per fer tertúlia. La fem sempre a aquesta hora amb els nostres tertulians, que avui dimarts anem a saludar-los. Són en Jordi Gili, president d'Amics de la Sardana, que ens espera al Prat. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha anat l'estiu?
L'estiu ha anat calorós, fonamentalment.
L'has patit.
No soc gaire original, però és que realment ha estat així.
Però bé, no?
Bé, l'estiu ha anat bé, sí, gràcies a Déu, ha anat bé.
Perfecte. Anem ara fins a Castellà. Josep Asensio, escriptor i presentador del programa Tal com Raja. Com estàs? Bona tarda.
Hola a tothom.
Bé, l'estiu també?
Sí, sí, bé, calorós, però bé.
Bé, tenim, el que no tenim també és la línia telefònica, que veig que es va encallant de tant en tant. A veure si podem mantenir una conversa en condicions. I anem a saludar l'Enric Garí, que avui el presentem.
Bona tarda.
Què tal, Enric? Jubilat de la construcció.
Noia,
què?
La vida passa.
O sigui, has canviat el teu estatus?
Sí. Sí, sí, des de l'1 de juliol. L'1 de juliol vaig jubilar-me.
Mira que bé. Feliçment jubilat. Diràs,
feliçment. Benvingut jubilat al club.
Moltes gràcies. A veure, també us haig de dir que ara estic en un període d'adaptació, eh?
Sí.
O sigui, és molt dur després de 45 anys fer el mateix, o sigui, llevar-te unes hores determinades, treballar, anar a dinar amb unes hores determinades, deixar de treballar, anar a sopar... Hi ha hagut un canvi, un dia,
clar.
Saps? I m'hi haig d'acostumar.
Diuen els experts,
dit que,
Enric,
que t'hi acostumes, eh?
T'hi acostumes, clar, però és que això s'ha de preparar amb una miqueta d'antelació. És a dir, un anyet abans, amb temps, ja vas rumiant què és el que vols fer, a què t'hi vols dedicar, ocupar el teu temps organitzant diferents activitats i ocupacions, de manera que no et creï un trasbals. No? En el
fer
moment de fer aquest
impàs.
Ah, mira, fas anglès ara?
Fer un curs d'anglès. No. No, perquè quan m'hi vaig apuntar el mes de juliol em van dir no, la matrícula està tancada des del 30 de juny. Dic, me cago. I llavors es diu, vingui el dia 12 de setembre a veure si algú s'ha donat de baixa i aleshores el podem inquirir vostè.
Tindràs temps, no pateixis.
Jo suposo que sí, perquè és que d'anglès no en tinc ni idea. I aleshores hi ha moltes coses en anglès, sobretot amb l'informàtica i coses d'aquestes, i clar, no en tinc ni idea, i aleshores això em molesta molt. Com a mínim, vull uns mínims.
Molt bé, doncs celebro que provi també. Asensio, Josep, digues.
Sí, no, jo sempre veig l'Enric, jo fa 5 anys que estic jubilat i he estat 40 anys fent classe, i encara ara penso que m'agradaria entrar en una classe, no?, i poder parlar amb els alumnes i tot això, perquè aquesta relació amb el jovent és molt important. Però una vegada els 5 anys han passat, jo, Enric, et diria que aquest període d'adaptació és molt important mantenir un cercle d'amistats important, valgui la redundància, no?, doncs, i poder parlar amb gent i no tancar-se a casa i no tancar-se amb activitats monòtones i personals, no? Més aviat tenir relació amb gent, no? Fotografia, cursets i tot el que sigui, no? Perquè hi ha gent que es tanca a llegir, per exemple, és que m'agrada llegir, però clar, això és una activitat molt íntima i massa personal, no? I és molt important, quan ens fem grans, doncs, tenir relació amb la gent que ens envolta, això és el que et diria, si em permets.
El que es porta molt és aquesta jubilació activa, eh? Perquè jo, pel que veig, tots els que participeu, teniu una vinculació al Connectats, tothom està superocupat, eh?
Sí, sí, això sí, és veritat, sí, sí.
Jo us agraeixo els consells, però també us he de dir que jo el que no vull, perquè m'han dit amb això el curs d'anglès, diu, fes-ne un des de casa, no sé què. No, si jo el que no vull és això, jo el que vull és anar a un lloc determinat, uns dies determinats, a unes hores determinades, i tenir uns companys de feina, i haver d'estudiar, m'entens? O sigui, tenir una relació a part de l'anglès pròpiament.
Mira, de moment ja tens el Connectats, o sigui,
i tant,
que
i tant.
Ja vindràs amb els companys aquí a fer una mica de tertúlia, això també et tindrà una mica ocupat. Per cert, si us sembla, comencem.
Molt content, molt content de venir.
Clar que sí, i nosaltres també de tenir-vos. I ens agrada poder compartir aquestes estones amb aquesta diversitat des dels diferents punts del territori. Anem a parlar...
Un dia, Carme, un dia t'hauria de posar deures.
Per què?
I és que, sí, perquè, home, al final, els que participem de tant en tant en el Connectats, som diversos i som forces, i un dia hauries de poder muntar algun tinglado que més o menys que ens poguessin veure les cares.
Ai, estem... Mira, és que això és una assignatura pendent que jo, per mi, us asseguro que demà mateix ho faríem. És una assignatura pendent, és cert, l'Enric ja ens ho ha demanat també més d'una vegada, i no em doneu idees perquè jo les agafo de seguida, o sigui que... O sigui que ja intentarem posar fil a l'agulla i crear doncs, algun espai en què realment ens puguem trobar. De fet, quan celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, jo això ho explico, però ja sabeu que el Dia Mundial de la Ràdio el que fem és rondem. Ja hem fet moltes edicions a Sant Cugat, la primera que vam fer fora de Sant Cugat va ser a Castellà, i l'última la vam celebrar al Prat.
Jo quan, Prat, sí, sí.
Clar, quan visitem els diferents municipis del Connectats, a mi m'agradaria que la gent que hi participeu habitualment doncs poguéssiu venir, que ens poguéssim conèixer, que ens poguéssim veure les cares i posar-nos precisament això, posar-nos cara, no?, per poder parlar de tu a tu. El que passa és que, clar, és un cop a l'any, això. Però no patiu, que a veure si podem fer algun invent, d'acord?
Molt bé.
Vinga, doncs anem al tema, un dels temes que ens ocupa, que ha estat un dels temes de l'estiu, el tema dels incendis, que pràcticament es cremava la península no pels quatre costats, però hi ha hagut zones realment afectades, Galícia, Castella-La Manxa, al principi d'estiu Catalunya, on es van superar les 9.000 hectàrees cremades, que feien presagiar que seria un estiu realment complicat. I segur que en les intervencions que heu vist dels polítics, entre elles la del president Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, una de les seves manifestacions va ser que Catalunya té massa bosc. Els experts van dir, home, no és que tinguem massa bosc, perquè el bosc el necessitem. El que hem de fer és endreçar-lo. Jo us pregunto, estaríeu d'acord amb la versió del president, que hi ha massa bosc, o sou més partidaris que el que caldria seria posar una mica d'ordre en tot això?
Jo personalment penso que és una versió molt simplista del tema, i hi ha massa bosc perquè hi ha unes conseqüències, uns motius que han provocat que hi hagi massa bosc. Massa bosc, en definitiva, tampoc n'hi ha. Els arbres són absolutament necessaris. El que passa que qui va dir la frase aquesta d'endreçar-ho, aquesta realment és posar el dit a la llaga. S'ha molta terra agrícola ha estat abandonada i el bosc ha anat creixent. Els ramats no netegen els boscos perquè no n'hi ha tants, etc, etc. Però jo crec que no n'hi ha massa. El problema és que ha d'estar ben endreçat. tant el públic com el privat.
Ja, però és que el privat és, una, si és un percentatge solucions. Important, eh? Estem parlant del 75% de superfície de que està en mans privades, el 75%.
Bueno, però per tot hi ha solucions. I el millor, aquests privats han de pagar un cànon, han de pagar alguna cosa amb la condició de que o bé netejar-ho o que algú netegi, però que estigui en condicions. Això és com tot. Si tens una casa, no la pots tenir de qualsevol manera amb garrafes de gasolina per allà i tal, perquè això és perillós. Pues, això seria el mateix.
Josep.
Bueno, a mi, en principi, aquesta frase de sobre bosc a Catalunya, dita així, fora de context, em va sobtar una mica, no? Dius, bueno, la frase següent és, vale, doncs, traiem bosc, no? Tallem els arbres, i no sé, fora de context em va sobtar una mica. Després, ja quan he vist les explicacions, ho entenc, no? Però jo estaria més a favor, naturalment, de més inversió en tots els nivells, en nivells de forestals, de neteja, de prevenció, especialment, no? Clar, aquests incendis que hem vist a gran part d'Espanya, mirem qui governa, mirem qui ha retallat i ha fet retallades importants en prevenció d'incendis, i això hi ha una causa-efecte, eh? Vull dir, com més material i més prevenció, doncs menys possibilitats que hi hagi un incendi de dimensions extraordinàries, no? També és veritat que aquests incendis, fins i tot els bombers que intentaven apagar-lo, deien que eren incendis impressionants, no? mai no vistos, no? Allò que apagava si s'encenien sols. Vull dir, el canvi climàtic és una cosa que ens està venint de manera sobtada, o potser ja fa temps que ho sabem, però no som conscients del que pot arribar a ser, no? I per tant, és un tema complex. Pel que fa als propietaris privats, home, tant que es parla de la col·laboració público-privada, jo crec que tenen una necessitat, una obligació, diria jo, una obligació de participar en el bé comú que són els boscos de tot Catalunya, no? Perquè, com deia, em sembla que era l'Enric, o no me'n recordo ara, doncs si tu tens un bosc però no el cuides i tal, després vindrà la societat, diguem, la cosa pública a ajudar-te a pagar-lo, mentre tu no has fet absolutament res per prevenir el que pugui passar, no? Per tant, o impostos, o via com sigui, doncs hi ha d'haver aquesta col·laboració.
Enric.
Jo em faig una pregunta. Per què no hi ha més terra agrícola? Per què falten ramats per anar menjant tot el sotabosc? Per què hi ha els boscos tan bruts? I em refereixo bruts de deixalles i de sotabosc. Per què? Perquè s'estan demanant masses protocols administratius en aquestes persones que són els pagesos, que són els ramaders. Anem de cara a la feina. Anem a simplificar totalment la feina burocràtica. No pot ser que un ramader o que un pagès s'hagi d'asseure a l'ordinador no sé quantes hores perquè ell té la seva feina i no pot perdre el temps fent papers. I si ho ha de donar a gestories, doncs aquí no li surten els números per lloc i aleshores què passa? Doncs que deixa d'anar al camp a plantar patates o a plantar el que sigui, i els ramaders diuen, en comptes de 800 cabres, amb 150 en tinc prou i ja s'espavilaran. M'entens? Perquè és el número mínim que ells necessiten per no haver de fer una explotació agrícola que en diuen, que a partir d'aquí comencen les societats limitades, i vinga papers, i vinga papers, i tot això significa anar pagant, i la gent al final es cansa de pagar i diuen, doncs mira, saps què? Bon vent i barca nova, si es crema, que es cremi tot. I aquí és on hem arribat nosaltres. Que aleshores hi ha algun degenerat, o digue-li el que vulguis, que tira alguna cosa que no ha de tirar, per exemple, punta de cigarreta, i a partir d'aquí se'n sent tot com una teia perquè tot està sec, correcte, i perquè tot està deixat i brut.
No, jo estic d'acord amb el tema aquest que diu l'Enric del tema de la pagesia. La pagesia, moltes bones paraules, molta història per part de l'administració, però col·laboració la mínima. La pagesia, per exemple, de la zona d'aquí del Baix Llobregat, garantia de continuïtat, doncs no en tenen. En un bon dia se'ls va acudir lo del famós parc aquell temàtic immens aquí al Baix Llobregat. Afortunadament això va anar enrere, però clar, no pot ser que tu hagis inverteixis uns diners en una terra, la treballis tal, i no tinguis la garantia de que això pot durar i que pot ser, doncs, pels teus fills pot ser una feina important, i en canvi, doncs, hi ha aquesta inseguretat. Per tant, la gent jove difícilment s'hi engresquen a tirar endavant les terres per aquesta qüestió. El tema burocràtic ja no diguem, i les normatives i més normatives, i clar, s'ha de tenir molt d'humor i moltes ganes de fer de pagès. I aquí, per exemple, aquí al Prat tenim dos productes que són molt llaminers, que són els melons i les carxofes, entre d'altres productes, no? Clar, la quantitat de robatoris que hi ha de productes del camp, a l'època de la carxofa, de carxofes, o ara amb els melons, o... clar, i això, qui se'n fa càrrec d'això? Clar, i això et desanima qualsevol.
Per tant, coincidiu en aquest suport que caldria donar a la població rural, no? Hi ha experts que parlen de ruralització, és a dir, de donar més suport a aquesta part de la població, precisament perquè no abandonin la seva tasca agrària, ramadera, que és el que es necessita. Segurament que heu sentit a parlar també del paisatge mosaic, no? Per tal de contribuir a que no proliferin aquests incendis, no? Perquè amb tanta massa forestal tenim un 40% de boscos a Catalunya. Vull dir que això, tots heu coincidit a dir que això més val endreçar-lo que no eliminar bosc. Per tant, jo crec que era el Josep que apuntava a la col·laboració público-privada.
Sí, però fixeu-vos, esteu parlant de pagès, de la pagesia i tot això, amb la notícia que ens heu enviat per poder tenir la tertúlia aquesta tarda, doncs jo no tinc tan clar que la pagesia, a nivell d'incendis, pugui fer una gran tasca de prevenció. Sí que és veritat que estic d'acord, naturalment, que hem de ruralitzar aquesta paraula que has dit i donar possibilitats a sobretot que la gent jove s'hi quedi i tot això, però no sé si hi ha una relació tan directa amb els incendis i amb el canvi climàtic, amb les temperatures extremes, quan el que s'ha de fer és cuidar els boscos que tenim amb afegint diners. És que tot és qüestió de diners i qüestió de reforçar les patrulles i tota la gent aquesta, que els forestals i tota aquesta gent que treballa. Per exemple, perquè és un tema, ja he dit abans, molt complex, tancar accessos, naturalment, a grans boscos, al Montseny, a Sant Llorenç del Munt, aquests parcs naturals s'han de tancar. En alguns llocs d'Espanya, quan hi ha unes temperatures extremes, hi ha un risc d'incendi molt elevat, es tanca el públic, no?
Aquí també.
Sí, però això no vol dir que caigui un llamp i ho espatlli tot, no? Perquè no, si mireu bé de les estadístiques d'incendis provocats, és bastant mínima, eh? Vull dir, jo crec que el Núñez Feijóo ha fet el ridícul, allò de buscar els piròmens i posar una pulsera, és el ridícul, perquè és un percentatge tan mínim de piròmens que, bueno, que fa una mica de vergonya, no? La majoria d'incendis no són provocats per les persones, sinó que són fruit de coses naturals, o també, no es parla massa, però de la, com es diu, torres elèctriques en mal estat i coses d'aquestes, no? Per tant, més prevenció. La pagesia ens pot ajudar a no anar-se'n dels llocs, però a nivell d'incendis tinc els meus dubtes que puguin arreglar alguna cosa, com a mínim quan ja tot es comença a cremar, no?
Tot suma, no? En qualsevol cas, vull dir que no depèn única i exclusivament d'una qüestió, sinó que hi ha diferents elements que conjugats haurien de contribuir a facilitar, doncs, tota aquesta prevenció.
Efectivament.
Personalment...
Mireu, perdó.
Vinga, Enric, i després quan... Jordi.
Sí,
Enric. Vale.
Personalment conec tres pastors, un d'ovella i dos de cabres, que n'estan cansats de la tramitació i de la burocràcia. Són nois que per efecte de l'ensenyament doncs no els hi va anar massa bé, vull dir, no eren persones que estaven fets a estar en una aula no sé quantes hores. I aleshores doncs van trobar aquesta feina de pastors. I estan, o sigui, en el seu ambient, estan a l'aire lliure, treballen, diu, però tu no saps la quantitat de papers i inspeccions que ens fan. Dic, però per què? Diu, perquè hem de tenir les coses a punt, diu, que ja les tenim. Diu, però sobretot ara ens fan ser empreses. Diu, per què hem de ser empreses nosaltres si podem ser autònoms tranquil·lament? Doncs no, han de ser empreses perquè a partir de no sé quants animals han de tenir una sèrie de circumstàncies que, bueno, les han de complir. I aleshores aquí ve quan això s'apuja tot de preu, han de començar a fer papers, i ells, que no els agradava estar en una aula estudiant, doncs imagina't seure's davant d'un ordinador omplir papers, ja hi tornem a ser, m'entens? Total, què passa? Que amb un mínim, que així no passen gaires inspeccions, doncs ells van fent. Què passa amb això? Doncs que els camps, en comptes d'estar netejats per cabres i per ovelles, la cabra, us haig de dir que és millor, pel que m'han dit a mi ells, que la cabra menja de tot, l'ovella és més selectiva, m'entens? Però la cabra arrasa, per allà on passa, arrasa. Diu, si ens deixessin passar per tots aquests boscos, doncs què passaria? Que nosaltres arrasaríem. Ja et dic jo que aquí no hi havia cap incendi. A part, també hi ha allò de les torres elèctriques que estan i les conduccions d'electricitat que estan en unes condicions més que lamentables. I ningú els hi obliga, aquestes grans empreses, a tenir les coses en condicions. Això també teniu raó.
Només cal veure qui hi ha en els consells d'administració d'aquestes empreses amb els sous que cobren, ja està tot resolt.
I que de tant en tant surten per dir unes quantes cosetes, no?
Exactament.
Ja.
No, vaginades i tonteries.
Sí, sí. Jo el que volia dir, semblarà que me'n vagi molt del tema, però jo quan vaig sentir el president de la Generalitat que hem de parlar de la Catalunya dels 10 milions, penso, aviam, potser hauríem de parlar de la Catalunya de l'estabilitat, perquè estem parlant de la Catalunya dels 10 milions, però s'estem ataconant tots aquí a l'àrea metropolitana i mentre, doncs, a Lleida o a altres indrets, doncs ha de venir gent de fora per les collites, etc, etc. Pobles sencers que lluiten per veure ja si poden aconseguir mantenir l'escola tal i qual, i al final vas tirant del fil. Què passa? Que les comunicacions al nostre país són una desgràcia, durant molts anys ho han estat sent i continuen sent-ho, i aleshores què passa? Si tu te'n vas a viure, no, que et diré jo, a Manresa o a Vic o allà on sigui, i has de venir a treballar a Barcelona, és un problema. Conclusió, anem ataconant l'àrea metropolitana i anem desequilibrant el país i anem deixant la Catalunya rural desèrtica. I això tot plegat ajuda a que el camp i la zona rural quedi abandonada i només pels camacos i els pixapins poder anar tant masses vegades a embrutar.
Ja, perdona, ja sé que no és el tema, però no estic gens d'acord amb això. El preu de l'habitatge a la zona de metropolitana és inaccessible pel jovent. El jovent està marxant de ciutats com Hospitalet, Sant Adrià, Barcelona, Sabadell, Terrassa, més amunt. Això obligarà a tenir unes bones comunicacions i obligarà també aquelles ciutats més petites o pobles més petits a renovar-se. Jo tinc amics de Sabadell que estan vivint més enllà de Manresa, a Castellnou de Bages, per exemple, perquè han trobat un lloguer de 400 euros. Entens? A risc d'agafar el tren de Manresa i anar a treballar, per exemple, a Sabadell o Terrassa o Barcelona. Per tant, no és veritat que s'estigui, no? Sinó, si mires bé les estadístiques, la gent està fugint de Barcelona. És ningú no pot pagar, cap persona que tingui un sou normal pot pagar 1.000, 1.200 euros, no ja per un habitatge, sinó per una habitació.
Per una habitació, sí.
Doncs mira, Josep...
Perdona, un segon.
Molt ràpid, digue.
Molt ràpid. És que estic absolutament d'acord amb això que dius. Per això dic que primer hem de fer unes bones comunicacions per facilitar que la gent se'n pugui anar a viure a 100 quilòmetres de Barcelona i poder tenir un habitatge normal on el preu del terreny segur que serà molt més barat i per tant els lloguers seran molt més econòmics. I això no s'ha de fer primer les cases, que la gent espavili, i després unes bones comunicacions, sinó al revés. Que és la meva opinió.
Mira, la intervenció del Josep em donava peu a introduir el segon tema, però com que no tindrem massa temps, l'anunciarem i em donareu la vostra opinió, així ràpid i corrents. I és que el govern ha aprovat la contractació de 100 inspectors per controlar el preu màxim dels lloguers. És una bona opció? És una possible solució? Què us sembla? I molt ràpidament, perquè ens queda un minut i mig.
Vale, mira, jo molt ràpid, no hi crec jo amb els inspectors, perquè he estat 40 anys treballant de professor, no ha vingut mai un inspector a veure com jo feia la classe. No hi crec.
Val. Sí, clar i català, perfecte. Enric, jo, o Jordi, vinga.
Si no, jo en lloc de tants inspectors, el que ha de fer el govern és construir habitatges de lloguer de debò i construir-los al govern i controlar això.
Això sí, això és.
Vinga, i l'Enric, què diu?
Amb el tema d'habitatge i aquest tema que estàvem parlant ara fa un moment, us dic, ja heu fet la carta als Reis, deixeu de somiar que són les 5 de la tarda, deixeu de somiar i centreu-vos a terra. Del tema dels inspectors, us vaig dir una paraula, dues paraules molt lletges. Més enxufats.
Evidentment.
Bé, doncs jo crec que continuarem parlant d'aquest tema. De fet, és un compromís, un acord amb els comuns per poder tirar endavant algunes altres qüestions. Però vaja, alguna cosa s'ha de fer, perquè el tema de l'habitatge està sent cada dia notícia i és realment un mal de cap per a la població, per a joves i no tan joves. En parlarem més endavant. Gràcies als tres, en Jordi, Josep, Enric. Ens tornarem a trobar. Gràcies. Bona tarda.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
I bona diada.
I bona diada demà, sí senyor. Adéu-siau.
Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.